aquella retòrica d'aquell moment no s'ha fet servir, és que és molt bèstia situar-la de cop, senzillament perquè hi ha una proposta de llei que encara no està aprovada en què marca que aquest delit està exclòs.
Xavier, fixa-s'hi.
Jo, si em permeteu...
Anna Gómez, Anna, digues.
No, a mi, si em permeteu, jo crec que és molt senzill. El que està fent la cúpula judicial i el PP és legislar en comptes del Congrés, canviar les lleis a la meitat de la partida, i això no és democràcia. Una llei ha de ser previsible. Segons la voluntat popular, la majoria, segons el PP i la cúpula judicial, la majoria popular, és a dir, la gent que vote, no signifiquen res. I la voluntat de legislar és del Congrés. Els altres només han d'aplicar la llei i no poden canviar la llei a la meitat de la partida, perquè això sí que trenca totalment i radicalment l'estat de dret. I aquí estem, i els nostres oients, ni els oients de Radio Nacional ni de la SER, no voten. És la cúpula judicial la que està tergiversant tota la normalitat democràtica, i això s'ha de dir a l'Ivan, clar.
Són la... Deies, Ramon Rovira.
No, molt ràpidament, només amb la línia que comentava el Xavier ara, fixa el que acaba de passar a Irlanda del Nord. Mm-hmm. Irlanda del Nord, per primer cop, hi ha una primera ministra d'un partit que és el Sinn Féin, que era la mà, el braç polític de l'Ira en el seu moment. Estem parlant de 3.000 i pico de morts en els troubles, en els, digue-li com vulguis, 3.500 morts amb els enfrontaments entre l'Ira i els protestants de l'Irlanda del Nord. I estan trobant una solució per funcionar, i ningú se li acudeix, i més a més el Parlament Britànic està acabant de fer una llei d'amnistia per tancar tot aquest tema. Ningú li passa pel cap dir aquestes bestieses.
Per cert, que Jaume Sens, que és el nostre Franz de Copenhagen, és partidari d'indultar de manera preventiva les persones que quedin fora de l'amnistia. N'ha parlat a Ser Catalunya.
El que cal fer és avançar amb el que tenim, i si hi ha algú que queda fora, doncs llavors fem un altre escut que serveixi per salvar-los, una reforma d'aquesta llei, i sempre ens quedarà l'últim instrument dels indults.
Podem això fer, voldria dir judici.
O indults preventius, en alguns casos, es pot fer. S'hauria de fer una reforma de la llei d'indults per fer això, però no és impossible.
Ha fet una cara al...
De reforma tota.
A Javier Melero de... no sé si això és una bona idea.
Home, tal com està la llei de l'indult...
Amnistia. Es
poden indultar preventivament els delictes de rebel·lió.
Sí.
Vale? Però no
crec, els altres, no?
Però no els altres.
Però els delictes de rebel·lió jutjats.
No jutjats.
Preventivament també es podria fer?
Preventivament, però els de rebel·lió. Però és que és molt senzill. La llei és de 1870. Hi havia un pronunciament militar cada mitja hora. I promocionat, a més, pels propis que estaven al Parlament. Amb la qual...
S'havien d'anar perdonant mútuament.
Clar, s'havien d'anar perdonant constantment. Era la primera garantia.
És a dir, primer hauries d'aconseguir que Carles Puigdemont, per exemple, l'acusessin de rebel·lió per tal de poder...
No, el que passa és que podries indultar per rebel·lió, però llavors un jutge diria no, si no és rebel·lió.
No és rebel·lió, exactament.
No sé què.
Estupendo. Una cosa, Javier, una cosa. L'altre dia ja en vam parlar, i avui aquest del PP ha insistit en el tema, i tu has dit, en això té raó. En això té raó, què vols dir? Que el terrorisme i l'alta traïció no hi tindria per què haver estat, i per què li han posat, doncs, a la llei d'amnistia? Tu ho interpretes com?
Jo ho vaig dir l'altre dia, jo no sé per què nassos a la llei d'amnistia, cosa que jo crec que no es fa enlloc, s'han de fer excepcions amb el terrorisme i la traïció. Parlo tècnicament, vull dir, no entro en cap valoració moral. Quan precisament els destinataris d'aquest tipus de lleis arreu acostumen a ser terroristes i traïdors.
Jo tinc una sensació... Jo també ho he pensat, això, perquè m'estranya molt.
Qui li va posar?
Home, li va posar el PSOE, però jo tinc la sensació, que hi ha una derivada, no ho sé, això és pura especulació, puc estar absolutament equivocat.
Europea.
Sí.
No europea, perquè jo no crec que Europa posi en qüestió la llei d'amnistia perquè amnistiï delictes de terrorisme. Aquí hi ha un altre tema, que és el conflicte... ETA, que es va acabar fa més d'una dècada i que té presos, i que un conflicte d'aquest tipus, com s'explicava el Ramon Rovira, normalment acaba, quan acaba amb una llei d'amnistia, i que en el cas basc això no s'ha plantejat, i que probablement volen posar una frontera en la llei d'amnistia pels independentistes catalans que no els hi permeti obrir un altre debat, que és un debat que es podria produir perfectament, que és el debat de què passa amb els presos de...
És que amb això hi ha hagut un debat intern que no ha fet massa soroll i que no se n'han fet massa res als mitjans, a dins de l'esquerra Berchale, de dir, home, si a Catalunya està passant el que està passant amb 200 o 300 presos, crec que encara hi ha d'ETA, que en els darrers anys se'ls ha apropat a les presons basques, segur que ja són menys, perquè cada dia lògicament no n'entren i van van sortint, si ells també haurien d'aprofitar, diguéssim, l'avinentesa de que, per exemple, EH Bildu, bueno, és una força política Bildu... tan necessària com Junts o Esquerra Republicana per al PSOE per intentar avançar en aquesta direcció.
Hi ha una cosa que s'oblida fàcilment a Catalunya, i jo l'he reiterat diverses tertúlies d'aquí, que és aquesta llei d'amnistia no l'aprova el PSOE, l'aprova una majoria parlamentària, és a dir, l'aprova el Bloque, que ara l'ha d'explicar les eleccions gallegues, i l'aprova Bildu. I Bildu està aprovant una amnistia pels independentistes catalans i no està proposant una pels presos d'ETA.
Són les 10 i 5 minuts.
Digues, Anna. És a dir, quan hi havia terrorisme d'ETA, mai es va aplicar cap 55 per derogar l'autonomia basca, mai es va acusar cap lendakari de rebel·lió, mai es va empresonar cap membre del govern basc per rebel·lió, mai es va acusar cap lendakari de terrorisme ni alta traïció. No estem parlant d'això, no?
No, jo estic dient per què crec que està limitat.
Són les 16 minuts, un moment, que és que era la publicitat, després tornem, perquè mentre això estava passant al Congrés, amnistia, terrorisme, cridant, venga, terrorisme, i vale, i dale, i dolents, i terrorisme, Catalunya, i tal, no sé quantos, que clar, Catalunya forma part sempre del mobiliari de l'Estat, és a dir, ara, per exemple, Galícia, també, el debat de l'altre dia, també Catalunya, Catalunya, la llei d'amnistia, i pim-pam, 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 hi ha una tracturada descomunal per tot l'Estat, però especialment ara a Catalunya, que va camí de Barcelona i que volem connectar d'aquí uns moments aquí al Món RAC1 per saber com està i també per parlar d'això que molta gent no entén. És molt, avui deia a les 8, que és una d'una hipocresia moltes vegades barata i d'una mena de el seguiment. Ferran, és ràdio, que si no tapes el tècnic i no el veiem.
Sí.
No, i llavors deia...
Llàstima que no es pugui veure per la tele.
Sí, és que no me recordo el que anava a dir, és que em poseu negre. Ara tornem, vinga, va.
Deia que era hipocresia, deies.
No, home, deia que l'hipocresia, perdona, la hipocresia de dir de tots allà, sí, tots penjant revolució dels pagesos, la revolució pagesa. Molts dels que pengem això, revolució pagesa, no tenen ni punyetera idea de què demana la pagesia. No. Però és una superioritat moral, això, de dir, és que són pobrets els pagesos.
Postureig,
se'n diu això, Ferran, que és postureig. Ara,
bueno, dit per alguns de Barcelona, això sí. Està francament bé, sí, senyor.
Sí, que també hem de dir que en totes aquestes coses tampoc els de Barcelona són dolents per tots, tampoc.
No, però bueno, és que a vegades també hem d'anar demanant disculpes a cada pagesa.
Jo sí.
Quan pugui acabar de parlar, em donaré les gràcies, Xavi Domènech, gràcies. Són les 17, ara tornem.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
Veig.
Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
Ja no arribo.
Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
Plàtans i iogurts.
I per tot això, els nous combustibles 100% renovables de Repsol. En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
Soc Irene Paredes, jugadora del Futbol Club Barcelona.
Soc Fermín López, jugador del Futbol Club Barcelona.
Amb la Fundació Barça anem més enllà de l'esport.
Acompanyem els infants amb malalties.
Prevenim la violència a les escoles.
Ajudem a trobar feina a joves en risc social.
Donem suport a persones refugiades.
Jo vaig més enllà de l'esport amb la Fundació Barça.
Una història d'amor mai contada. Una estació de trens d'Albacete. Ella viatja en preferent. Ell, en classe turista. Prop dels serveis. Triomfarà l'amor, aconseguirà seure al seu costat. El Paco, el revisor, no li posarà fàcil. Perquè la teva història d'amor també és un amor de pel·lícula. Celebra-la. 17 de febrer, sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Baltasar Neumann i Thomas Hengelbrock arriben a Barcelona.
El 13 i 14 de febrer presenten dos cims del romanticisme al Palau de la Música Catalana. Un rèquiem alemany de Brahms i la sinfonia Lobgesang de Mendelssohn.
Dos dies consecutius per gaudir de la millor música en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Te quiero. Lo sé porque me cuidas y no te cuesta. Soy Andrea Balbuena, poeta.
Aquest 14 de febrer, Volem desitjar-te feliç dia de Sant Valentí. El Cort Inglés, a la botiga web i app.
Aquesta és la Laura.
Oli.
Més coneguda per arroba repartidora de cors. I li encanta repartir, doncs, cors. En reparteix a les xarxes, per dir adeu.
Adeu, cors!
Contínuament n'està repartint, de cors. Sí, reparteix molt, però res comparat amb el rasca milionari de l'11, que reparteix més de 20 milions d'euros en premis.
I això és repartir molt?
Rasca milionari de l'11. Reparteix més que ningú.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
RAC 1.
Polestar. Tot va començar amb una idea. Una idea amb vista al futur. I amb aquesta idea, continuem. El Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, s'uneix al Polestar 2. Descobreix la nostra gamma a l'Espace de Barcelona. Rosselló 214. Polestar.com.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, esclar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Quatre de les millors actrius catalanes intentaran escalar el Fitzroy només fins al 17 de març al Teatre Borràs. Són Sílvia Bel, Míriam Miscle, Sara Espígol i Mima Riera. Aconseguiran fer el cim? No et perdis Fitzroy, la comèdia de més alçada de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Balbel. Últimes setmanes, entrades a balanyaenviu.com.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 17 i 18 de febrer el Ballet Nacional d'Espanya amb el programa Generaciones, una mirada renovada del flamenc i la dansa espanyola a través de tres generacions de creadors.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de La FACT. Entrades a lafactcultural.cat.
Et costa dividir les teves responsabilitats laborals i personals i al mateix temps cuidar dels teus pares? No esteu sols. Soc en Quim Masferrer i et recomano Cuideo.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93-414-0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Torna la garoïnada a Palafrugell.
13 restaurants us han preparat un menú especial amb garoines i cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions amb vaixell, visites culturals...
Informeu-vos en el 972-300-228 o bé a garoïnada.cat. Les garoines als restaurants de la garoïnada. Fins al 24 de març a Palafrugell.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data. 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
2:15 al matí. Ara, de seguida, parlem del que és el gran tema del dia, com ara parlava l'Anna Gómez, que és evidentment de la tractorada. Des de primera hora estem seguint, i ahir ho vam fer també, les diverses marxes lentes de tractors que van cap a Barcelona. Anem cap a l'AP2, allà hi tenim l'Esteve Giral, i és allò de saber exactament com si fos el José María García a la Volta Ciclista a Espanya o al Tour de França, allò del top d'on estan els tractors, en aquest cas, en lloc de les bicicletes. Esteve Giral, bon dia, per on sou?
Bon dia, estem a l'àrea de servei del Penedès, hem fet parada tècnica. Allò que es fa, saps quan fas l'excursió, no?
Sí.
S'acostuma a ser en viatges amb autobús o amb gent gran, que has d'anar parant, no és el cas, eh? Mm. Més d'un centenar llarg de tractors a l'àrea de servei del Penedès, a l'AP7 ja, i camí de Barcelona. Per què s'han aturat, a banda de poder agafar una mica de forces, esmorzar i poder descansar una mica tota la gent que viatja amb tractor, que és un viatge més aviat lent i pesat, perquè anem una mitjana de 20-30 km per hora, és per anar esperant les diferents columnes. Aquí esperarem a la gent de les Terres de l'Ebre i aquí esperarem també a la gent que ha sortit de Reus aquest matí. Quan ens sumem tots, anirem en direcció a Vilafranca. Es vol sumar també els de Vilafranca, parlo en primera persona perquè formem part també d'aquesta tracturada amb el nostre cotxe, i després la idea és sumar la gent de Lleida a Martorell i entrar tots els tractors de Lleida i de Tarragona i de Terres de l'Ebre per la Diagonal al vols de les 2 de la tarda. Aquest és el full de ruta que ara mateix tenen damunt de la taula.
Val. Anem a una segona connexió. Aquesta tenim ja, per tant, Tarragona i Lleida, encapçalats per don Esteban Giral, aniran direcció a l'entrada de Barcelona. Però a l'altre extrem, aviam, després hi ha la Catalunya Central, que és on van més tard, no? Ha arrencat fa poc els tractors, que evidentment han arrencat més tard per raons òbvies, perquè no és el mateix venir des de les comarques de Tarragona o des de l'Ebre, que no pas venir des de la Catalunya Central, que tens menys temps. A Sant Fruitós del Bages, allà hi tenim en Josep Ferrer. Hi han arrencat, no, fa poc, els tractors?
Sí, fa aproximadament, Jordi, una mitja hora llarga que han arrencat i just ara en aquests moments acaben d'obrir l'autopista, la C-16. Jo justament estic intentant entrar a l'autopista, porto com 20 minuts aturat intentant doncs entrar a l'autopista i poder-me incorporar a la marxa. Ara ho han fet, per tant ara ja es podrà circular per l'autopista i intentaré doncs incorporar-me amb els tractoristes que, com deia, fa mitja hora llarga que han començat la marxa.
Després del Josep Ferrer anem cap a l'altre extrem, des de les comarques de Girona. Els tractors estan avançant ara per l'AP7 camí de Barcelona, última hora. Bàrbara Julve, Bàrbara?
Sí, els operaris treballen en aquests moments a contrarrellotge per poder treure les restes de la foguera i la brossa que han deixat els pagesos al mig de la calçada de l'autopista. Ja no queda cap tractor en aquest punt de Medinyà. Una hora i mitja més tard del previst, a 8:45, els pagesos han iniciat finalment la marxa lenta cap a Barcelona després de bloquejar la P7 en aquest punt durant més de 15 hores. El que ha complicat la sortida és que bona part dels 150 tractors que s'han sumat a la protesta eren al camp de sota i han hagut d'enfilar-se un a un per un terraplè per accedir a l'autopista. En aquests moments us podem dir que la tracturada acaba d'arribar a Maçanet de la Selva, on els esperen una cinquantena de tractors més que s'afegeixen, doncs, en aquesta marxa que avança direcció a Barcelona.
Evidentment, tot el que està explicant, o el que ens ha explicat ara la Bàrbara Julve, el Josep Ferrer, l'Esteve Girà, l'Avana, el Julen Andrés, té una afectació al trànsit evident pel que és el que seria el sistema d'autopistes i d'autovies del país i dels nacionals, també la 340, però això també tindrà una repercussió a la ciutat de Barcelona quan aquesta tracturada arribi al migdia a la capital del país. Anem a saber com està afectant tot plegat el trànsit. Anem cap al RAC de nou, comptant cotxes i avui també comptant tractors. L'Àlex Huguet, bon dia de nou, Àlex.
Molt bon dia. Les marxes lentes continuen el seu camí ara per l'AP7 entre Banyeres del Penedès, com dèieu, i Castellet i la Gornal, la de l'A2 abans entre Cervera i la població de Jorba, i a l'AP7 per la zona de Sils i arribant a Maçanet de la Selva. Mentrestant, per aquestes mobilitzacions continuen tallades tant l'AP7 a Sant Julià de Ramis, a la Catalunya Central, a la C-17 a Vic i Masies de Voltregà, a la C-25 a Manresa o la C-16 a Sant Fruitós del Bages. Per les Terres de l'Ebre es manté també el tall de l'AP7 a l'Aldea. Per tant, les vies més afectades per aquests talls són les vies d'accés en aquestes mateixes carreteres. No registren molta congestió perquè, evident, la gent també està molt advertida, però mentrestant, des de la matinada que s'ha mantingut part de la via tallada a l'AP7 per un accident també a Maçanet de la Selva en sentit nord, sense generar massa retencions, i es registra també una avaria a la Ronda Litoral per la zona de la Ciutat Vella, que fa acumular 4 quilòmetres de congestió en un matí a l'àrea metropolitana, que malgrat les retencions no ha registrat tantes incidències, i en aquest sentit el dia d'ahir va ser molt més complicat pel que fa a la circulació en hora punta. És tot des del RAC, bon dia.
Bon dia, Àlex Huguet, des del Real Automòbil Club de Catalunya, donant la informació com sempre i com cada matí. Però ens queda un punt de connexió, que és precisament el Parlament de Catalunya. A diferència del que parlava, passava al Parlament Espanyol, de la mobilització de la pagesia, sí que se n'està parlant al Parlament, oi que sí, Sílvia Solanes? Bon dia.
Bon dia, correcte. Sí, el conseller Mascort ha tingut feina, han estat diversos grups, concretament Junts i la CUP, que li han preguntat per pagesos, altres li han preguntat per sequera. El que ha fet el conseller Mascort és assumir que no s'ha fet prou bé la feina en aquests 8 anys que ell porta dins, diu, de l'administració catalana. També ha culpat altres administracions de la burocràcia. Ha posat, per exemple, que la Unió Europea ha aprovat 196 normatives diferents, l'Estat 93 i el Govern 18. Sí que explica que totes les decisions que s'han anat prenent aquests últims anys s'ha fet d'acord amb els pagesos des de la taula agrària, però això no ha tret que hi hagi hagut una enganxada amb Junts bastant forta d'acord entre el diputat Salvador Vergés de Junts, que fins i tot li ha arribat a dir que plegui, i el mateix conseller. La podem escoltar.
Mm-hmm. Junts per Catalunya vetllarem i estarem amatents perquè vostè doni la resposta que toca a aquest clam desesperat de la pagesia del nostre país. I si no ho fa, no ens quedarà més remei que dir-li que l'única solució és, malgrat no li plagui, que plogui i que plegui.
Vostè pot dir moltes coses, però quan a Europa es voten els acords en països tercers, el seu grup vota a favor sempre. Sempre. I és una de les principals causes pels quals els productes que venen d'aquells països fan baixar els preus i perjudiquen els nostres pagesos. El meu grup vota sempre en contra. Aquí podem venir a dir plogui o plegui, el que hem de ser conseqüents amb el que diem, amb el que fem.
Això ha passat ara a la sessió de control a consellers. Ara d'aquí a breus minuts començarà la sessió de control al president de la Generalitat, que segur que també li preguntaran sobre el tema. Un president de la Generalitat i un conseller que a primera hora de la tarda es veuran amb representants dels pagesos.
Gràcies, Sílvia. Sí, abans de parlar d'aquest tema aquí amb la tertúlia, vull parlar amb una ramadera que té una edat estupenda, vull dir, no, que no és ni gran ni jove, mitjana edat. Hola, Maria Àngels Prat, bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Maria Àngels Prat és ramadera del sector boví de Caldes de Malavella, té 57 anys, és membre de la Junta de l'Associació de les Dones del Món Rural. On és exactament, Maria Àngels, ara?
Jo estic a casa, a Franciac, a la granja.
A la granja. No sí. Participes a les protestes?
No participo perquè a la granja hi ha feina i l'hem de fer. Una part ens hem de quedar a fer la feina, però hi participa el meu fill, ja hi va participar ahir, i avui també hi participa, i si la setmana que ve es continua, doncs hi participarà el meu marit, i ens anem repartint i organitzant perquè puguem ser a tot arreu.
Aquest matí dèiem que a les 8 comentava aquí al Món RQ que més que donar solidaritat el que hem de fer és demanar perdó. Perquè molts cops quan ens posem alguna cosa del que crieu vosaltres a la boca, ens la posem, mai sabem exactament ni d'on ve, ni què feu, ni quan us han pagat per allò que vosaltres esteu treballant, no? Què reclameu exactament, Maria Àngels Prat, vosaltres?
Bueno, nosaltres, a part de tots els manifestos que es varen llegir ahir, una de les principals coses que reclamem és la desburocratització, que això fa molt de temps que des de l'Associació de Dones del Món Rural i altres entitats estem demanant que se'ns simplifiqui, que se'ns faci fàcil, que hi ha molt de funcionari que ha d'estar ajudant, i tot això no ho veiem per enlloc. Sí. També sí que és veritat que una de les principals reclamacions és que sembla que amb l'Agenda 2030 es pretengui deslocalitzar la producció d'aliments a Europa i que vinguin de països tercers, que això és el que es promociona. Si permetem això, serà una autèntica catàstrofe.
Clar, per vosaltres, quina és la reclamació més urgent que teniu en aquests moments? La desburocratització, com en deies?
La desburocratització, que se'ns paguin uns preus justos, adequats i adaptats als costos de producció, que s'apliqui la llei de la cadena alimentària, i això és bàsic per nosaltres, que és, no pot ser que nosaltres tinguem uns costos de producció que la distribució hi carregui el que no està escrit i que el consumidor, que som tots, hagin de pagar per uns productes un dineral. I això ha fet encarir a la cistella de la compra. Però no perquè nosaltres ens estem enriquint, al contrari, ja ho veieu, les carreteres estan plenes de gent que es manifesta a Catalunya, Espanya i Europa. Alguna cosa deu estar passant, alguna cosa no s'ha fet bé.
Per exemple, tu des de... Tu en el teu espai, a Caldes de Malavella, què feu exactament? Quina és la teva feina?
La meva feina aquí a Franciac està a la granja. Tenim una granja de vaques de llet, produïm llet. Produïm 2,5 milions de litres a l'any i això alimentem, contribuïm a alimentar bastantes famílies. I com nosaltres, doncs, tots els agricultors i ramaders, que són famílies que alimentem altres famílies i que això la societat ho ha de valorar. En aquest cas, nosaltres produïm llet i produïm carn.
Val. Anem a la llet, per exemple. Em pots explicar a quant vens tu el litre de llet?
Sí, en aquests moments estem venent a un preu base, aquí les qualitats no es tenen en compte, de 504 euros la tona. És a dir, a 50 cèntims un litre de llet, que té tot el seu greix, la seva proteïna i tots els altres components que quan arriba a la indústria es diversifiquen. O sigui, a mi m'estan pagant per un litre de llet 0,50 cèntims.
Val. Que aquest litre de llet no és el que m'arriba a mi a casa si ho vaig a comprar en un supermercat, tal qual.
Exacte.
Perquè el que fa... És que és molt interessant això perquè la gent ho entengui. És a dir, aquest litre de llet que tu fabriques, que és llet que tu dius, llet que va de la vaca, directament, aquest, amb el seu greix, amb la seva proteïna, el seu tot. Això va parar... On va parar exactament aquest litre de llet? Anem a fer-ho així perquè ho entendrem tots, Maria Àngels.
Bueno, si comencem retrocedint una mica, nosaltres tenim uns camps, que aquests camps els cultivem i els sembrem de farratges i cereal per alimentar les nostres vaques. I elles tenen la capacitat de transformar aquests farratges i cereals en llet. Aquesta llet l'hem de munyir, l'hem d'emmagatzemar en un tanc refrigerat, arriba el camió, fa la recollida de llet, ens deixa anotats els litres que ha recollit i arriba a la indústria. Uh-huh. I quan arriba a la indústria, doncs la llet s'homogenitza, el tant per cent de greix i proteïna que estan establerts per norma, i evidentment doncs, una part va a fer mantega i d'altres productes que nosaltres jo no conec en aquests moments, perquè jo em dedico a la pagesia, jo soc pagesa, uh-huh. I la meva feina és produir llet.
Val. Per tant, d'aquest mig euro que et paguen a tu, a mi, al supermercat, o a nosaltres al supermercat, ens pot costar un euro en bastant, no?
Sí, depèn de la marca que es triï, pot arribar des de, no sé exacte el número, però des de 90 cèntims. La llet, parlem sempre d'un tetrabric de litre de llet sencera.
Sí, sí.
Des dels 90 cèntims a l'euro 24.
Clar. Clar, per vosaltres tot això és sostenible?
No. No és sostenible i molt menys ara, amb aquesta sequera que estem tinguent aquí a les comarques gironines, que quedem molt afectats perquè no podem regar, perquè hem de demostrar a la ramaderia un 50% de reducció d'aigua, això és impossible, i perquè hem de sortir a fora, a altres zones que ha plogut, que tenen farratges, perquè puguem alimentar les nostres vaques. Perquè, si no, l'altra alternativa és molt cruel.
L'altra alternativa és molt cruel?
Sacrificar vaques. Si no les podem alimentar, les haurem de sacrificar. Si no podem repercutir el que ens costa alimentar una vaca i produir un litre de llet, si no ho podem repercutir... com totes les empreses que es dediquen a produir poden fer repercutir els costos de producció quan fan una venda. Nosaltres això no ho podem fer, perquè els preus ens venen marcats d'origen pel comprador. Doncs com que no ho podem fer, moltes vegades hem hagut de treballar a pèrdues i hem subsistit perquè encara dintre de tot creguem i estimem el que fem. Però estem al límit, no el sector de vaques de llet, tota la pagesia, ja ho veieu.
Mare meva. Com encara tens ganes de continuar fent de pagesa?
Sí, perquè estimem la feina que fem. I la fem perquè creguem que algú ha d'alimentar el país. A veure, quantes vegades necessiteu a una pagesa o un pagès al dia?
Oi tant.
Doncs hi han de ser-hi. La societat i els mitjans de comunicació ens heu de fer de pont i heu de fer-nos arribar la nostra vàlua a la resta de la societat, que estem massa desconnectats al món rural del món urbà. I això no és bo. No és bo per cap de les dues parts.
Us heu sentit molt sols?
Fins ara sí, però potser aquí hi ha un canvi perquè ens sentim més acompanyats. Ens sentim que hi ha un canvi. Ens sentim que hi ha una part de la ciutadania que sí que entén que és necessari que els camps estiguin llaurats, que estiguin treballats, que hi hagi producció de fruita, de verdura, de llet, de carn, de peix, d'ous, i que sigui d'aquí. I que la gent que hi treballa s'hi guanyi la vida i que el govern faci el favor d'apartar i lluitar perquè la burocràcia no ens ofegui i ens hagin de dedicar masses hores al despatx en comptes d'estar nosaltres a la granja amb els nostres animals cuidant tot i ocupant-nos de tot el que necessiten.
Acabo, Maria Àngels, deixa fer-te una última pregunta. Ara que tu tens ja tens una edat, com deia, una edat estupenda, perquè ja portes molts anys amb el tema de la pagesia i fent de pagesa. Clar, aquí hi ha un altre problema. L'altre dia vaig anar a comprar en un supermercat d'aquests ràpids, saps què vull dir, d'aquesta cosa ràpida?
Sí.
I clar, vas i dius, ai, mira, agafaré aquestes mandarines i tal, que jo no sé d'on venien aquelles mandarines i tot plegat, però ahir, sentint moltes de les reclamacions dels pagesos, deien, dius, que el problema és que nosaltres tenim que passar tots els controls sanitaris, tots els controls sanitaris, i més, i en canvi, molt del producte que ve de fora no passen aquests controls sanitaris. En el món del que seria el teu, en el món boví, en el tema de del tema de les vaques, en el tema del sector dels ramaders, en el tema del sector de la llet, teniu molta infiltració també de productes que venen des de fora?
La llet a Catalunya és un país deficitari en llet i, evidentment, tot el que es produeix s'elabora i llavors sí que ens ve producte de fora, sobretot doncs, no és llet líquida o una part sí, però majoritàriament és en forma de formatges. Molts formatges que venen de fora i molts productes que contenen làctics que segurament no s'han produït ni a la Unió Europea. Però és demanar, no sé si és demanar molt a la gent que quan va a comprar, a més es mira les etiquetes d'on procedeixen, però seria molt necessari de que es fes. Quina procedència tenen els aliments que posen en el carro de la compra? Llavors, clar, no juguem en igualtat de condicions. Nosaltres, aquí a Europa, tenim unes normatives, no d'ara, de fa anys, molt estrictes i cada vegada doncs, ens hi hem hagut d'anar adaptant i les hem hagut de complir. I llavors, doncs, productes que tenen la porta oberta en el nostre, que arriben al nostre país, que estan a les estanteries dels supermercats, que no han passat, no juguem en igualtat de condicions, tenen altres normes, altres sous que cobren la gent, altres productes que poden fer servir que aquí a Europa fa anys que estan prohibits, no juguem al mateix joc.
Una abraçada molt forta i molts ànims, Maria Àngels.
Moltes gràcies. Gràcies.
Remadera al sector boví, de llet, el seu fill ha anat a la manifestació, a la tracturada, té pràcticament 60 anys, diu que no vol deixar la pagesia. Ahir parlàvem amb el que va ser protagonista del Carràs, amb en Jordi Pujol Dolcet, el personatge del Quim, que és pagès ell, i diu que ja ho deixa, que ja no pot més, Diu, escolta, jo no me'n surto. I ara hem sentit la Maria Àngels Prat dient que, escolta'm, que si això va així, haurem de començar a pensar en una cosa, que és sacrificar vaques, perquè no poden. Tinc també en línia... Si la Maria Àngels s'acosta als 60, tenim un jove que es dedica també al món de la pagesia. És l'Eduard Escolar, un pagès de 35 anys de Montblanc. Hola, Eduard, bon dia.
Hola, bon dia.
Per on pareu?
Pues mira, ara mateix estem esperant aquí a l'àrea de servei de Vilafranca, els companys que pugen per la columna de l'Ebre, i Reus i el Priorat.
Com esteu? Ara us explicava l'Esteve Giral que heu fet una aturada abans d'arribar a la ciutat de Barcelona. Com us sentiu, Eduard?
Nosaltres ens sentim forts i empoderats i amb totes les ganes del món de reivindicar la nostra passió.
Encara teniu aquesta passió, malgrat
tot. Encara la tenim, però no per gaire temps, Jordi?
No?
No, si continuem així, no per gaire temps.
Explica-m'ho.
Bueno, aquí tenim un problema principal i t'explicaré, per exemple, el meu cas. Jo fa 16 anys que em vaig incorporar a l'agricultura i jo ara mateix, si m'hagués d'incorporar ara amb aquest nivell d'exigència burocràtica que hi ha, segurament no hi seria en aquest món.
Nivell d'exigència burocràtica. Això per entendre'ns. A tu... De quina manera t'afecta el tema burocràtic? Ens ho pots explicar? Perquè és que ahir explicaven, diu, és que ja no només som o pagesos o ramaders o el que sigui, és que més ara el que som també som... Hem de treballar amb una gestoria, també ens deien.
Correcte.
Explica'ns-ho.
Passem bonament d'un a dos dies a la setmana quasi omplint papers. I això la gent que s'estima la terra i el bestiar... perdó l'expressió, però és bastant impepinable, això.
Però quan dius que heu d'omplir papers, quins tipus de papers heu d'omplir que genera aquesta burocràcia?
Bueno, són papers de tràmit, pues en el meu cas, no, de la vinya, i doncs són cada tràmit que tu has de gestionar la vinya, te demanen papers, no, per les arrencades, per plantades, sol·licituds d'arrencades, de plantades, permisos, després en el meu cas, que sóc ecològic, pues ja no t'explico, perquè aquí els papers es dupliquen, certificats, hi ha un accés de paperassa que és increïble.
De què més us queixeu?
Perdona, Jordi?
De què més us queixeu, Eduard? De què més? Al marge de la burocràcia, què més?
Al marge de la burocràcia, jo crec que un dels lemes més forts, no? També és que necessitem uns preus justos de que estiguin per sobre del cost de producció. Si els nostres preus no estan per damunt del cost de producció, evidentment no ens guanyem la vida, sinó que encara hi perdem.
Mira, m'ho farem fàcil. Tu tens vinya, per tant tens raïm, d'acord?
Sí.
Val. Deixa'm fer-te una pregunta. Tu el quilo de raïm, abans li preguntàvem a la Maria Àngels amb el tema de la llet, tu el quilo de raïm a quant el vens?
Jo el quilo de raïm es ven entre, a dia d'avui, entre 33 i 40 cèntims, 45, depèn també si és ecològic o no.
Val, posem entre 30 i 40 cèntims.
Correcte.
Aproximadament, jo, a quant el compro en un supermercat?
Aquest quilo de raïm?
Sí.
Bueno, aquí hi ha, clar, nosaltres fem raïm per vinificació. Llavors,
és diferent.
És diferent, no? Clar, nosaltres no produïm raïm de taula.
Val, perfecte.
Llavors, clar, aquí hi ha uns a part del cost que hi ha de producció, hi ha el cost de l'elaboració, que hi ha dins de les cooperatives, o cellers, o això.
Teniu molt problema amb aquest raïm que us ve de fora, que ve de fora, diríem, que no és del país? Perquè també una altra de les queixes que hi havia ahir és que els controls de qualitat que heu de passar vosaltres, de sanitaris, no tenen res a veure amb els controls sanitaris que per exemple, passen producte que ve de fora.
Correcte, sí, sí. Nosaltres el que demanem és que almenys el nivell d'exigència sanitària, o sigui, la traçabilitat, que sigui la mateixa que el nostre. El que no pot ser és que nosaltres tinguem un nivell d'exigència i el producte que ve importat en tingui un altre.
Molt bé. Escolta'm, que sigui fi de bé. Avui, ara li comentava la Maria Àngels, el davantal de les 8 estava comentant que tenim aquella cosa del postureo, que ara tots a favor dels pagesos, tots a favor de la tracturada, tots els d'aquí a favor de... Fins ara us hem oblidat, els primers nosaltres, els mitjans de comunicació, i dels primers mitjans de comunicació, els primers nosaltres, el món RQ, eh? Ho dic perquè diguem les coses clares. Però és veritat que només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona. Per tant, escolta'm, qualsevol cosa que necessiteu, aquí estem.
Això et dono tota la raó. S'ha de vigilar molt, a vegades, quin tipus de documental o quin tipus de tertúlia es dona del punt de vista pagès. S'ha de vigilar molt, perquè a vegades s'està culpant o s'està criminalitzant un sector que només mirem d'alimentar tot un país.
Efectivament. Encara tens ganes de tirar endavant, Eduard?
A mi les ganes no me les acabaran, espero. Però potser arribarà un dia que potser sí, eh?
Perquè fa 15 anys dius que et dediques a això, eh?
Sí, correcte.
Sents molt petit.
Bueno, era bastant jove, sí.
Hòstia. És de família que et ve això?
Sí, vinc de família, però saltant molt una generació. El meu avi era pagès, a casa meva, en el cas de mon pare i ma tieta, de part pagesa que vinc, ells ja van saltar aquesta generació i jo he agafat el relleu.
Moltes gràcies, Eduard, i tot molts ànims, de debò.
Moltes gràcies, Jordi.
Que vagi bé. Una abraçada. Són les
10:30. Una abraçada.
Anna Gómez, què dius, Anna?
Què vols que et digui, pobre de mi? És a dir, mira, jo, si vols, ells ho han definit molt bé. Els números no quadren. Jo tinc dos fills, jo vinc amb un pagès, que el seu pare era pagès, el seu padrí era pagès i tota la vida pagès. Els meus fills, cap dels dos, vaja, és que els ha passat pel cap. I no perquè la burocràcia sigui feixuga, que ho és, i molt. perquè la competitivitat sigui deslleial absolutament, perquè és clar, tu tens un sou i quan vas a comprar al supermercat, per molta voluntat que tinguis de comprar producte de la terra, si a la vora tens un altre producte, pomes, pores, blat o el que sigui, que és tres vegades més barat, tu has de mirar la teva pròpia inflació, no perquè els costos siguin absolutament desorbitats, que ho són, i molt, perquè un any és la guerra d'Ucraïna, l'altre és la pandèmia, l'altre és la sequera, a damunt has de fer assegurança, perquè si pedregue te pots quedar sense collita, i així una retaïla de desastres que fan que tu els números al final de mes, és com si ara el teu sou i el meu al final de mes dius, mira, saps què? Doncs aquest mes no cobraràs i has d'anar al banc a demanar una pòlissa i resar perquè plogui, perquè tu puguis modernitzar la teva explotació, perquè evidentment és molt fàcil de modernitzar, però modernitzar és molt car, i la gent ja fa molt de temps que s'espavila, però és clar, no dona per a temps al dia. Com ha dit aquesta senyora, tu tens una explotació amb 3-4 persones, 10-15 assalariats a la campanya d'estiu, i per tant has de fer números, i quan no et caden els números, el més fàcil és que el fill doncs vulgui ser mosso d'esquadra, administratiu, clar, metge o enginyer.
Totalment
i aquesta és la realitat, i ningú se n'ha preocupat, no solament el govern català i la espanyol i europeu, sinó que la gent mentre van al supermercat i tenen un altre producte més barat, doncs tant els hi fa. No tant ens fa. Ens sensibilitzem i fem el que podem, però tenim tots un sou i per tant el problema és global, no solament de Catalunya, sinó d'arreu d'Europa. I ens hi posem tots o es perdrà molt més que pomes i peres de Lleida. Es perdrà la forma de viure que hem tingut els lleidatans. L'aigua és el que ens ha donat el nostre progrés, les petites i mitjanes explotacions. I evidentment, aleshores saps qui guanyarà? Les grans cadenes alimentàries, perquè de pagesia n'hi continuarà ben, però en mans de quatre.
Falten 20 minuts per les 11. M'ha demanat la paraula el Xavi Domènech, el Ferran Casas, el Ramon Rovira, el Melero. Un moment, sisplau.
La felicitat no és una destinació on arribar. La felicitat és en el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Tan sols aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata en la gamma Fiat. Visita el concessionari que tinguis més a prop i troba la felicitat a cada revolt.
You are the one for me, for me, for me, formidable.
Avui a Mendesa tens una oferta formidable. Tria formidable energia amb llum, gas i manteniment de gas i estalvia 620 euros en 2 anys. Gaudeix d'aquest estalvi directament a les teves factures, perquè tot Endesa és formidable. Contracta-ho ja al 800 76 0909, als punts de venda Endesa o a endesa.com i comença a estalviar.
Que ja te'n penedeixes d'haver dit, aquest any m'apunto al gimnàs. És tan cert com que Aldi, 9 de cada 10 clients trien els nostres frescos. Vine a Aldi i gaudeix avui i sempre de preus baixos, com la banana, a només 0,99 al quilo. Més informació a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Pensar en gran no és posar un logotip gegant perquè tothom el vegi. És que tothom et conegui a través d'internet. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva pàgina web professional i a millorar el teu posicionament a internet per augmentar la teva visibilitat i aconseguir nous clients. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa... ni rastre.
Ni rastre.
Aquest febrer tornen els Skoda Days amb preus encara més irresistibles. Només fins al 29 de febrer. Informa't a Skoda.es.
Skoda.
Si el que necessites és sentir això, necessites la Setmana del Carib de Viatges al Corte Inglés. Gaudeix de Punta Cana amb tot inclòs des de 900 euros i reserva ara des de només 15 euros. A més, sense despeses de cancel·lació, trasllats des de la teva ciutat i si trobes un preu millor, te l'igualem. Consultant les condicions a Viatges al Corte Inglés.
RAC 1.
Personio és el software tot en un que ajuda a digitalitzar totes les teves tasques de recursos humans, perquè dediques temps al que realment importa. Menys temps gestionant vacances és més temps enfortint el compromís dels empleats. I menys temps en processos manuals és més temps per al que realment importa. Descobreix-nos a personio.es i prova la demo gratuïta.
Per
nosaltres no hi ha acte mèdic sense contacte humà, íntim, personal i professional. Assistència sanitària, la dels metges.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Manon Lescaut, una de les òperes més poderoses i commovedores de Puccini.
Del 21 al 25 de febrer al Teatre La Faràndula de Sabadell emociona tant Manon Lescaut, una història sobre la vanitat humana amb melodies de gran bellesa i dramatisme.
Entrades a operacatalunya.cat.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga amb tot el que necessito per la llar. Edredons, fundes nòrdiques, llençols, de qualitat i amb grans descomptes.
La Mallorquina, ara fan el mes blanc, amb descomptes de fins al 60%.
On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Quan la realitat és trista i avorrida,
el millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lou Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al Teatre Poliorama.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Has tingut mai la sensació que deixes de ser protagonista de la teva pròpia història? És hora de recuperar el control. Aprofita que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de febrer i crea la teva pròpia història. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
El perquè de tot plegat.
Tres quarts tocats d'onze del matí. Res, diverses coses, perquè és que m'havien alertat d'una cosa, i que efectivament l'Albert Sort ho puc confirmar, que és que avui a Onda Cero, amb el Carlos Alsina, ha parlat un dels fiscals del Tribunal Suprem, Salvador Viada.
Bardají.
Ah?
Salvador Viada, Bardají.
És un pou de ciència, el letrado melero. Doncs bé, aquest fiscal és un dels que va inclinar-se per investigar Carles Puigdemont per terrorisme. Val? Ell ho ha defensat amb aquest argument, escolteu.
Si uno entiende, como entendíamos la mayoría, que el tsunami consiste en una organización que lanza a masas de personas a confrontarse directamente con las fuerzas de seguridad del Estado, esos que lanzan a las masas asumen las consecuencias probables que puedan ocurrir. Y consecuentemente esas lesiones, esas tentativas de homicidio en algún caso, son atribuibles a las personas que lanzan a las masas.
Letrado.
Tentativa
de homicidio. Bueno, no, pero es que estem, hi ha un delicte específic, sí. Hi ha un delicte de qui convoca
manifestacions, desordres públics, i que aquesta part que té una pena relativament greu, té una pena de presó fins a 5 anys, vale? Està expressament previst que mitjançant els mitjans de comunicació, per exemple, i sense influència directa, és a dir, que no és una inducció, però fa proclames perquè la gent tingui una actitud de, que pugui degenerar en desordres públics, això està castigat, i això mai no ha sigut terrorisme, tampoc, és que estem amb el mateix. Si no estem dient que el que va passar allà no fos delicte, estem dient que no és terrorisme. I són dos debats
diferents.
Són dos debats diferents.
Val. Això, d'una banda, el mateix fiscal... Aviam, això sí que necessito la teva ajuda, Letrado, perquè és una mica complicat d'entendre, però assegura aquest fiscal del Suprem, Salvador Viada, que tot estava orquestrat a la Junta de Fiscals perquè s'apliqués l'article 24. Què diu aquest article 24? Doncs té com a conseqüència que s'acabi elevant la decisió sobre la investigació al fiscal general de l'Estat. Per tot plegat, aquest fiscal del Suprem, Salvador Viada, considera que els favorables a investigar Puigdemont per terrorisme els han aplicat un 155. Escolteu.
Un compañero me dijo, van a hacernos el artículo 24. Cuando nos dicen eso, yo ya sé, y todos sabemos porque me lo dicen en este sentido, que si el resultado de la votación no es favorable al criterio de que todo el mundo sabe que no hay terrorismo, pues entonces va a haber una discrepancia entre los jefes y esto va a ir para arriba. Que al fin y al cabo esto está hecho con todas las garantías para que resuelva el fiscal general del Estado.
Entiendo bien, lo que les han aplicado a ustedes más que el artículo 24 es el 155.
Pues mire, veo que el sentido del humor que le ha hecho usted famoso es así. Nos han hecho 155 encubiertos.
Pots explicar això, Melero?
El 24 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, quan es produeix una votació a la Junta de Fiscals i no hi ha un acord sobre com ha de ser l'informe d'un fiscal determinat, puja l'autoritat superior, efectivament, puja el fiscal general de l'Estat. Això ja ho vam tenir amb el del 9N, que recordeu que va acabar amb la dimissió del fiscal general de l'Estat, Hi havia un acord dels fiscals del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de que aquells fets no eren constitutius de cap delicte, i allò va motivar una junta de fiscals i una resolució del fiscal general de l'Estat amb el sentit de que la fiscalia tenia que procedir per un delicte de desobediència. O sigui que és un mecanisme, és un mecanisme que existeix, que fa de mal explicar. El que està molt, el que jo trobo que és molt que crida molt l'atenció, és que això estigués pastalejat, o sigui, que es posessin d'acord per manifestar aquesta discrepància entre dos actors de la Fiscalia per passar-li la pilota al fiscal general de l'Estat.
Aviam, i una altra cosa, anem al Congrés una altra vegada perquè ha parlat Yolanda Díaz una mica en la línia del que deia en Jaume Asens, oi, Armenteres?
Sí, exactament, el que diu Yolanda Díaz és avisa Pedro Sánchez que el camí per aprovar l'amnistia no és en cap cas la reforma de la llei d'enjudiciament criminal. L'oferta que ha fet el PSOE Junts, ho ha dit així.
Primero, prudencia. Dos, Sumar desconoce la propuesta exacta que se está negociando y desconocemos el estado actual de el diálogo que se está emprendiendo sobre esta materia. Y tres, creemos que por lo que conocemos por ustedes, los medios de comunicación, esta propuesta parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener.
El que diu el seu equip és que hi poden haver causes corruptes que quedin limitades per la investigació si es retalla el temps per tal que un jutge instructor pugui treballar. Per això s'hi oposa.
Ai, en fi, gràcies, Armenteres.
Que vagi bé. Això no té ni cap ni peus, perquè ara les instruccions estan limitades a 6 mesos i es prorroguen com a xurros. No hi ha cap instrucció que duri 6 mesos i es prorroguen. Si la limiten a 3, es prorrogarà també, en els casos de necessitat. Això sí que és una cataplasma.
Són les 10:53, fa un moment, abans d'anar a la publicitat, estàvem parlant del tema de la pagesia i Ferran Casas m'havia demanat la paraula. Endavant, Ferran.
Sí, jo senzillament amb això dic que quan parlem d'equilibri territorial i quan venen les campanyes electorals i els polítics en parlen de la lluita contra el despoblament, recordo per exemple que es va fer un programa de la Generalitat de Catalunya que al final va quedar en res, que es deia País Viu i altres mesures, bàsicament amb el que resumeix tot i en el que cal buscar la solució és una cosa tan simple però tan difícil alhora com que la gent pugui viure del sector primari, és a dir, com que la gent que viu a les comarques de l'interior l'interior del país, doncs, pugui viure de la seva terra i que no les convertim totes en horts solars per posar-hi molins de vent i postaletes de cap de setmana en el millor dels casos. I, per tant, cal escoltar i cal empatia amb el sector primari, amb l'agricultura. Cal, jo crec, també legitimar encara més a les organitzacions sindicals i impedir, doncs, que, com està passant a altres països, diguem-ne que l'extrema dreta acabi convertint això en un caldo de cultiu per millorar les seves expectatives electorals. I cal tenir en compte que també estem parlant d'un sector que és molt canviant i que, per tant, no podem caure tampoc, o que ha canviat molt en els darrers anys, i que no podem caure en una visió excessivament romantitzada. És a dir, escolta'm, el número de pagesos a Catalunya en 20 anys s'ha reduït un 50%. Em sembla que era l'altre dia a la portada del Segre, si no l'Anna em corregirà, que deia que cada setmana a Lleida hi havia 8 pagesos menys. Això no vol dir que hi hagi menys conreu, perquè la superfície conreada a Catalunya és la mateixa. Senzillament això vol dir que està canviant l'estructura de la propietat i que cada cop hi ha més empreses, hi ha explotacions més grans, perquè amb una explotació petita és molt difícil poder viure del camp. I, per tant, el tema del pagès d'Alcarràs, del Jordi Pujol, crec que es diu, és un bon exemple. És el que està desapareixent, però això no vol dir que estigui desapareixent la pagesia. Per tant, a l'hora de tractar-ho, no és la mateixa problemàtica o no té els mateixos motius el que expliquen les petites explotacions ramaderes o agrícoles familiars, com les que hem entrevistat ara, que les grans empreses. Però, clar, aquí hi ha un problema, que és que les exigències, per exemple, burocràtiques o sanitàries, han de ser les mateixes per una gran explotació que fa molta llet o molta fruita que per una explotació familiar que en fa poca. I, per tant, aquí és on segurament, doncs, cal que hi hagi més autoorganització, per exemple, doncs, amb els sindicats agrícoles, amb les cooperatives del camp, i suport de l'administració per fer front a totes aquestes exigències, que jo crec que són raonables. La solució no és treure controls sanitaris, com va dir ahir la Unió Europea, o treure controls burocràtics. És a dir, segur que la gestió burocràtica es pot simplificar i s'ha de fer, i que hi ha passos que són innecessaris o que es podrien fer de forma més senzilla. Però, i és evident que al món de la pagesia li calen ajuts i li cal un cert proteccionisme, o un nivell de proteccionisme o intervencionisme alt, perquè si no és evident que és impossible que competeixi amb altres països amb els que la Unió Europea té acords, com explicava ara fa poc a la sessió de control el conseller Mascort.
Ramon Rovira.
Doncs res, tu, acabem amb totes les petites
No, acabem. Ajudem-los.
Que es deixen la pagesia, que es morin de gana.
Però jo he dit això, Ramon.
Jo l'he interpretat.
Ah, sí? Jo he dit això?
No,
jo he descrit. Gairebé
acabes de dir
una
això.
Una realitat.
Ramon, endavant.
Escolta'm, abans en Jordi preguntava, l'Eduard, preu del quilo de raïm que cull a la vinya, 30-40 cèntims al quilo. Preu en el supermercat, entre 3 i 5 euros. Dubto molt de que hi hagi gaires productes en què el valor afegit, excepte el cafè, que segurament deu ser un exemple que no serviria en aquest cas, no trobis una diferència d'aquest tipus en el benefici. Situació dels pagesos, ara acaba de dir en Ferran, i té tota la raó. Desaparició continuada de les explotacions pageses. Beneficis
petites
de les
i familiars.
Beneficis de les cadenes d'alimentació. Rècords, en el major dels casos, de beneficis que han tingut aquest últim any. Aquí hi ha alguna cosa que no quadra.
Evident.
Aquí hi ha alguna cosa que no quadra. Efectivament, controls sanitaris perquè puguis vendre la llet, perquè puguis vendre els productes, les hortalitzes, perquè puguis vendre la fruita. Òbviament, venen d'altres tercers països, quins controls sanitaris passen? Òbviament que hi ha un control per tal de que les taronges que arriben del Marroc no estiguin contaminades, però com s'hagin pogut conreuar i amb quins pesticides aquí prohibits s'han utilitzat? Zero control. Zero control perquè és impossible, perquè tu no tens un tio sobre la plantació de taronges que estàs veient com s'està fent. Tema de la burocràcia...
Però, perdona, però els estats han decidit fer acords comercials amb el Marroc o amb altres països de l'Àfrica, de Llatinoamèrica, o al seu dia amb Turquia, que això va ensorrar el sector de la fruita seca a Catalunya, sí, de l'ametlla i l'avellana, sí, perquè els seus productes puguin entrar i comerciar pràcticament lliurement. Va, va.
Perdona, no vaig al Parlament de Catalunya, que està Adrià Santa Susagna, bon dia.
Hola, bon dia.
El president Aragonès parlant de la pagesia, eh?
Parlant de la sequera, ai, de pagesos, escoltem-los.
I que, per tant, malgrat els intents d'alguns grups de l'oposició, crec que, evidentment, encara aquest govern no governa sobre el conjunt d'Europa, però assumim la nostra part de responsabilitat com no pot ser d'una altra manera. Ens demanen preus justos, que s'acabi la competència deslleial en productes de països tercers que entren aquí sense els mateixos requisits ambientals, de qualitat, de producció, de traçabilitat, que els que es produeixen, que els que s'exigeixen a la pagesia del nostre país, i una reducció dels tràmits administratius. I el govern ha treballat en tots aquests àmbits, però també amb una visió de profunda transformació del sector, amb els diferents plans estratègics acompanyats de recursos. I he fet referència a les inversions que hem fet en l'àmbit de regadiu, les mesures de suport directe van de situació de gelada.